Hora Mora d'Ebre, Adriana Monclús.
Dimarts 6 de novembre del 2018, ja sabeu que un dimarts al mes toca obrir l'espai literari d'aquesta emissora. Benvinguts tots i totes a Un llibre sota el braç. En aquesta temporada us estem oferint uns programes que giren al voltant de diferents temàtiques. Si se'n recordeu, arrencàvem el passat mes d'octubre amb la literatura per a cecs i el programa d'aquest mes de novembre ens volem aproximar a una temàtica per la qual podríem dir que hi hem passat o hi passarem tots en algun moment o més d'un cop a la nostra vida. Avui ens posem, podríem dir, sensiblons per parlar d'amor, o més ben dit, de desamor i trencaments sentimentals. I per acompanyar-nos i conduir aquest programa literari, Miquel Esteve, un dia més als estudis de la ràdio. Molt bon dia, Miquel.
Molt bon dia, Adriana. Molt bon dia a tothom.
Què tal? Tot bé?
Quina música més ensucrada que estàs posant avui.
Bueno, és música de mal d'amor,
no? Sí, i tant, i tant.
És la que toca en un programa com aquest de trencament del cor, que com dèiem, a tots ens l'han trencat una o més vegades, o si no, ens el trencaran al llarg de la nostra vida. És una cosa que passa per totes les etapes de la vida.
I possiblement més d'un cop, no? O sigui, el cor no té una sola cicatriu, sinó que algunes vegades en té més d'una, no? Però bueno, però són cicatrius que ajuden a que aquest cor sigui més fort, no? I que a més, jo crec que fins i tot bategui amb més força quan recupera el seu tarannà de bategar, no? El que diem sempre, no? Quan succeeix algo que no ens agrada, és per algun motiu, és per a que potser ens submergim en nosaltres mateixos, ens estimem més i sortim d'allí reforçats i ser més persones.
Doncs aquests trencaments emocionals que evidentment hi són molt presents amb la literatura, a la novel·la, a la poesia, inclús a la història, no? Que han marcat també l'esdevenir de la realitat i del que avui en parlem aquí a Un llibre sota el braç. Parlarem d'un llibre que tracta d'això, de quan et trenquen el cor, però en aquesta temporada ja sabeu que estem buscant la veu d'experts en l'àmbit que tractem per parlar de, en aquest cas, d'emocions. Qui millor que la psicòloga que ens acompanya un cop al mes també aquí a la ràdio, la Rosa Barceló, i que avui la tenim via telefònica. Molt bon dia, Rosa, benvinguda a Un llibre sota el braç.
Hola, bon dia a tothom.
A més de psicòloga i experta en aquests temes, no?, emocionals i
trencaments del cor, no, eh?
No, bueno, però bueno, escolta, Rosa, segur que la teva consulta, amb el munt de gent que tens, aquest és un dels temes també estrella, no?, perquè, no?, és un de
recurrent i que no canvia.
Per això, a més, la neu sempre ha sigut blanca, que diu André Marouat. No, però a més, volia dir, a més, una psicòloga àvida lectora, eh? Perquè la Rosa és una persona que estima la literatura i que, a més, llegeix moltíssim.
Pues sí, és molt enriquidor. El llibre tenen molts poders i val la pena. Sí, el poder d'aprendre, de divertir, d'entretenir, de passar una bona estona, de ser millor persona, de créixer, no?
I tant.
Són poderosos.
Eh? Hi ha un periodista que m'agrada moltíssim per la seva prosa, que és castellà, que és el Gregorio Morán, i diu, en los libros, como las armas, las carga el diablo. I, ostres, és una frase que si la vas a pensar té molt de sentit, no? Perquè tu, Rosa, que a més ets psicòloga, saps que la paraula, per PNL, per programació neurolingüística, va directe a l'inconscient. Va com una sageta allí. Aleshores, els escriptors tenim una responsabilitat tremenda també quan escrivim, perquè podem arribar a fer molt mal.
Per a bé o per a mal, com tota la vida, no? Quan se crea algo, se pot fer un bon ús o se'n pot fer un mal ús, no? Però, bueno, jo penso que la literatura és per a bé, eh? És per a bé.
Rosa, explica'ns a què ens enfrontem quan ens referim a això del que estem parlant avui, de que ens trenquen el cor, d'un trencament emocional, un trencament de parella. N'hem parlat moltes vegades al teu programa, les receptes per al benestar. Això és una pèrdua, no?
Sí, una pèrdua afectiva, que penso que és de les més dures, de les més difícils. De fet, literalment, quan te diuen allò de que se te trenca el cor, quan hi ha una pèrdua afectiva, és que se te trenca el cor. No literalment, no es trenca el cor, però les sensacions, les substàncies, les hormones que circulen pel nostre cos, és com si realment hi hagués un trencament real, no? Per tant, el patiment és important, és un dol important, que és el que s'ha de fer per poder tirar endavant en la nostra vida, sense allò que teníem i que ja no tenim, no? Llavors passem per una sèrie d'etapes, no? Que són les etapes típiques del dol, com si fos una mort, però és una mort afectiva en aquest cas, que primer hi ha la negació, que és que no volem acceptar acceptar que ens han deixat, no? I llavors ens montem pel·lícules pensant que tornarà, que això no és així, que ha sigut, bueno, el que sigui, no? Ens montem, neguem la realitat. Després passem moltes vegades, no és este ordre, cadascú pot experimentar per un ordre diferent, després passem per la ràbia és estem enfadats amb tothom, menys amb d'altres, a vegades no acceptem la part de responsabilitat, no? Que
sí, tenim, és veritat.
Francament, estem enfadant amb tothom, amb l'altre, amb el món, amb els pares perquè m'han educat com m'han educat, o amb Déu si hi creus o no hi creus, no? La ràbia. Després hi ha l'etapa més difícil, que és l'acceptació. Llavors, quan som conscients de que allò s'ha acabat, i que ens han deixat, o que no ens volen, o que s'ha acabat, llavors entrem a l'etapa que es diu de depressió, que és la part on la tristesa més genuïna forma part del nostre dia a dia. Però és una etapa que ens replega, que ens tanca, i si ho fem bé, en un moment determinat, ens aixequem, i llavors, com diu el Miquel, estem millor que abans, no? Perquè hem après, perquè acceptem la realitat, perquè podem viure la nostra vida bé, sense allò que teníem, sense la relació, sense la parella, més madurs, més formats, més... El Freud deia que he sido un hombre afortunado en mi vida, ninguna cosa me ha sido fácil, no? Que des de l'aprenentatge, des de fer el dol de la pèrdua de la manera adequada, les persones sortim reforçades i sortim millors i sortim, pues, bueno, d'una altra manera. El problema és que a vegades mos quedem a la negació, és a dir, mos quedem que la gent no accepta que s'ha acabat, ens quedem en una ràbia malentesa que genera agressivitat cap a l'altra persona, o ens quedem anclats en una depressió que no ens deixa acceptar la realitat i estar bé amb la nova realitat, no? Acceptació de la realitat vol dir no m'agrada el que ha passat, però puc estar bé amb la nova situació, amb la nova realitat que tinc, no? Llavors és un procés que s'ha de fer, no?
Rosa, ja que estem parlant de literatura, tu creus que el món de les novel·les, la literatura, inclús el cinema, i la manera que tenen de reflexar aquest amor tan romàntic, tan idíl·lic, tan intens, a vegades fa mal a les relacions reals? Això passa factura?
Sí, perquè és pel·lícula, no? Que és allò de dir, això no t'ho creguis que és pel·lícula, no? La realitat, a veure, la relació sana és molt bonic, no? Però tocant de peus a terra, no? Normalment les pel·lícules o alguna literatura en concret, el que explica són això, l'amor romàntic, no? Que és un amor apegat, un amor de dependent, un amor de sentir, ho hem dit moltes vegades, no? Sentir no soy nada, no? Sentir sí. soy, en tu estic molt bé, però sentir també soy, no? Ai, és el que diu el Miquel, no? De tindre l'autoestima suficient perquè, bueno, perquè encara que alguna relació no hagi anat bé i a tothom ens han trencat el cor alguna vegada i això no ens ha mort mai, no? Sobretot quan ets adolescent que dius... És que em moriré, no, això no mos han mort, no? Afrontem la situació i tirem endavant, no? Per tant, l'amor romàntic aquest, no? Que és un amor dependent, és un amor apegat, és un amor de, si no ets gelós, no és que no m'estimes prou, un amor, aquest no és l'amor sa, no? L'amor sa és la persona independent, que està bé per ella mateixa, que està completa, i que si surt una bona oportunitat d'estar amb una altra persona, pues des de jo estic bé, estic amb tu perquè vull estar amb tu, no perquè necessito estar amb tu perquè sola no estic bé, no? Això, moltes vegades, com treballem aquests temes, no? Pues, és arriscar-se amb el fet de d'assumir la responsabilitat de la nostra vida, de no fer dependre la nostra única font afectiva a la relació de parella, no? Puc tindre moltes altres fonts afectives, no? De tenir confiança en nosaltres mateixos i sobretot de perdre la por a la soledat, no? Jo puc estar bé sola, que m'agrada estar amb d'altres persones, sí, però amb altres persones que estic a gust, no? Per no estar sola, sí. M'aferro relacions que no són sanes, no? Per tant, assumir la responsabilitat de la nostra vida, fer-nos càrrec, tindre una bona autoestima, tindre moltes fonts d'afectivitat, posar-nos a prova i demostrar-nos que sí que som capaços d'estar sols i que sí que som capaços de fer coses per nosaltres mateixes, perquè moltes vegades pensem que jo sola no me n'en sortiré, i sobretot donar un sentit a la vida, no? Que la nostra vida tingui sentit, que tinguis ganes d'aixecar-te pel dematí a fer alguna cosa o a compartir alguna cosa, i si és en benefici dels altres, millor. Quan assumim aquesta responsabilitat de la nostra vida, encara que ens trenquin el cor, aquest dol del que parlàvem al principi és molt més fàcil, i a partir d'aquí coneixem a d'altres persones i tenim d'altres afectes i afectivitats, no? No és... Ja se'ns trenca el cor, però se'ns trenca el cor d'una manera que ens refem molt més aviat, no? L'amor romàntic ens fa pensar que necessitem els altres, que hem de dependre dels altres i que sense l'afecte dels altres no podem ser, amb la qual això anem per la vida una mica en un hàndicap important, no? En una incapacitat important, eh? I això sí que s'ha fomentat bastant des de pel·lícules, des de la literatura, però bueno, tots entenem que una pel·lícula no és la realitat, no? Jo puc disfrutar amb una pel·lícula, però després la meva realitat toca de peus a terra i acceptar-la tal com és, no? D'una manera sana i d'una manera adequada.
Rosa, mira, el que ens acabes d'explicar amb la teva saviesa professional està superben reflectit en la novel·la que presentarem ara a continuació de la Rocío Carmona, perquè també doncs, fa aquests estadis del dol que tu ens has explicat també, no?, amb aquesta alquímia de sentiments que tens, que a més són desendreçats, no?, perquè no són lineals, com bé has explicat tu, i també ens ha dit, i també suposo que ens explicarà la Rocío. És un títol que apunta a Tel, tu que a més ets en propedèutica, perquè alguna clienta que tinguis que alguna vegada d'allò, escolta, per distreure't, llegeix aquest llibre perquè pots viure o pots exorcitar, no?, el teu sentiment a través de la mia, de veritat, perquè és una novel·la que en aquest sentit ho plasma molt bé. I simplement per acabar, m'ha agradat molt aquesta condemna que has fet per la nostàlgia mòrbida. Jo, mira, tinc un amic que es va ara separar fa molt poquet, i estava tot el rato amb el record del passat i revolcant-se i llepant-se la ferida, no?, com un gat allí i tal. I jo li deia, escolta, tranquil, d'això, d'amor, no es mor ningú. El que has de procurar és menjar, perquè si no menges sí que et moriràs.
Menjar i dormir.
Exactament, però menja perquè en sortiràs. I sobretot, no et revolquis sobre el passat. El passat s'ha acabat, fora, soltar.
Ho hem de deixar aquí perquè no tenim temps per a més. Rosa, volies afegir alguna cosa?
No, és una oportunitat per créixer, per estar més bé. De les crisis n'hem de sortir reforçats i millors persones.
I tant.
Doncs una oportunitat fantàstica parlar de sentiments i de ruptures amb la Rosa Barceló, que ja saps que sempre és un plaer compartir ràdio amb tu. Ens veiem el dilluns, que toca programa, la setmana que ve. Gràcies, Rosa.
Molt bona setmana i moltes gràcies, Rosa.
A vosaltres, un plaer. Bon dia.
Bon dia. Miquel, ja coneixem la teoria de les ruptures sentimentals, com ho hem de fer per a curar-nos, i ara anem a posar-li el toc literari. Mia acaba de romper con Alex y se enfrenta al verano barcelonés con el corazón roto. Una situación a la que se suma la pérdida de su empleo, lo que la sumerge en una gran tristeza. Poco a poco, Mia emprende un viaje que le permite descubrir un mundo nuevo ante ella. Durante la travesía, se adentra en su propia soledad para vivir la apasionante aventura de descubrirse, atravesar el dolor y mirarse con valentía. Mientras recorre distintos estados emocionales, vive momentos mágicos con personas entrañables y divertidas, personajes muy reales con algo en común, un corazón roto que, sin embargo, mantiene el deseo de soñar en lo que puede suceder después. I need to reach the shore. Aquesta és la sinopsi, podríem dir, de la novel·la de Rocío Carmona, Lo que sucedió cuando me rompiste el corazón. I, per cert, que la cançó que escolteu de fons és Invisible Girl, de la banda Little Secret, amb la pròpia Rocío Carmona, Javier Carmona i Jordi Lligades. I Miquel Esteve, la tenim via telefònica, la saludem.
I tant.
Molt bon dia, Rocío.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bon dia, Rocío, què tal?
Molt bon dia, Miquel, encantada.
Estem molt contents, Rocío, que ens acompanyis en aquest segon llibre sota el braç d'aquesta temporada. Explica'ns per què escriure aquesta novel·la, com t'aventures amb Lo que sucedió cuando me rompiste el corazón.
Doncs mira, va sorgir aquesta idea observant una mica el meu entorn i a mi mateixa i veient que de vegades amb els processos de dol que es donen amb qualsevol crisi personal, doncs hi posem poca atenció i normalment ens volem passar molt ràpid i l'entorn ens acompanya bastant amb això, no? En què ens distraiem d'aquest dolor, que el passem ràpid, que passem pàgina, que un clavo saca otro clavo. I jo pensava que era interessant poder-me detenir justament amb aquests processos una mica per mostrar que de vegades darrere d'aquests dolors s'amaguen grans aprenentatges.
Hemos empezado el programa, Rocío, con una canción de tuya, bueno, el grupo con el que intervienes, ¿vale? De Little Secret, y hemos escuchado bueno, una voz de terciopelo y tal, que yo creo que además es extendible a tu prosa a la hora, bueno, a la vez de escribir esta novela. Es una novela para nuestros lectores que está escrita en castellano, a pesar de que Rocío veieu perfectament que parla el català i que és barcelonina perquè viu a Barcelona i a més és editora i escriptora de la ciutat. Està escrita en castellà, publicada per Duomo, i com molt bé ha llegit amb aquesta també veu de vellut l'Adriana, és el trencament, no? D'un personatge que ben bé podria ser tu, no, Rocío? La Mia? Què hi ha de la Rocío en la Mia?
Doncs potser és la novel·la amb una protagonista que té més de mi. Hi ha molt material emocional, sobretot no tant de l'anècdota i de la trama i del que li passa amb ella, però sí molt material emocional. I també la Mia intenta ser una mica tothom, totes les persones que en algun moment es troben en aquesta situació de, doncs, un trencament sentimental especialment complicat.
Jo hi ha una cosa que m'ha agradat moltíssim, també, Rocío, i és les cinc parts, l'originalitat amb la que fas la maqueta de la novel·la, no? Perquè, a més, l'estructura és amb cinc parts que, a més, són un joc també amb el títol de la novel·la, no? El títol és lo que sucedió cuando me rompiste el corazón, i cada una de les parts, doncs, és una de les etapes que va visquent la Mia, no? O que va viviendo la Mia para salir adelante de esta rotura emocional, no? Diu, la primera parte, por ejemplo, es lo que sucedió cuando no quería ver, la segunda es lo que sucedió cuando te odié, la siguiente es lo que sucedió cuando quise volver atrás, la otra, lo que sucedió cuando caí, y por último, lo que sucedió justo después, que podríamos decir que es un poco el proceso por el cual se pasa cuando vives una ruptura emocional, ¿no? Es una novela... ¿Tú crees, Rocío, extrapolable también a los hombres? Es decir, es una novela muy woman, ¿no? Con unos sentimientos muy femeninos, pero esos mismos sentimientos, yo, por ejemplo, sí que me veo identificado porque he sufrido algunas rupturas, ¿no? Pero, ¿crees que en general es una novela también apta para el público masculino?
Yo creo que sí, de hecho, me han llegado mensajes de lectores que se han identificado muchísimo. Y al final estas etapas, estas cinco etapas son universales porque son las etapas que describió Elizabeth Kubler-Ross y que describen cualquier tipo de duelo. Entonces, los duelos los vivimos mujeres y hombres. Está claro que la novela tiene un acento femenino porque la protagonista es una mujer y está escrita probablemente con esta intención. Pero sí que el fondo, digamos, de estas etapas y de lo que uno puede experimentar, que por cierto no es para nada lineal, está lleno de idas y venidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, hacia adelante y hacia atrás. Lo puede experimentar tanto un hombre como una mujer.
Explica'ns, Rocío, com ha estat per tu escriure aquest llibre? Com ha estat el procés? L'has disfrutat?
Sí, l'he disfrutat molt. M'he permès escriure-ho amb temps, investigant també molt, que em venia molt de gust llegir sobre tota la part psicològica i això, no? La part del dol, d'altres persones que ho han investigat. I ha estat un procés també d'edició molt, molt bonic, amb una editorial que m'ha acompanyat molt bé i que crec que ha ajudat molt a que la novel·la s'hagi convertit en l'objecte bonic que també és, amb aquesta coberta i amb aquesta cura cap al text i cap a la presentació també. És una de les novel·les potser que més he disfrutat escrivint.
Una de las cosas, Rocío, que supongo que muchos de los lectores te deben estar preguntando es, ¿habrá segunda parte? Porque la historia acaba, es una novela que está muy bien, ¿no? Muy bien trabada a nivel de sentimientos del personaje, de la mía y de cómo conoce a Miguel, pero justo el después, ahí parece que se acaba todo, ¿no? Cuando ya empieza pues el ave fénix, por decir algo, a salirle las alas para empezar el vuelo.
No hacemos spoilers, ¿eh?
No, aquí nos quedamos,
no
Adriana.
No sabemos cómo acaba, pero no. Está claro que casi todas mis novelas acaban con un principio. Es algo que Exacto. Me gusta hacer, es un juego que practico con los lectores desde el inicio. Entonces uno llega al final y en realidad se da cuenta que es un principio. Y yo creo que la vida es así, estamos constantemente cerrando etapas y abriendo otras. Y podría ser, Mía es un personaje que muy querido por los lectores, me lo están pidiendo, y en algún momento pues podríamos perfectamente asomarnos ahí a ver cómo continúa y abrir una ventanita y ver cómo sigue su vida a partir de ahí.
Es una novela fresca, porque es una novela muy fresca, la verdad, esa definición es buena, porque además pues ahí hay metáforas que son muy frescas de vida, como pintarse los labios, tender luces. Pero sí que es cierto que hay una carga emocional, una carga psicológica importante detrás, que, bueno, tú bien has explicado que, por ejemplo, estas cinco partes, yo lo desconocía, son los procesos de duelo de Elizabeth Cruel, ¿no? Que es además una psicóloga que ha experimentado sobre la muerte, sobre los regresos de la muerte, bueno, es una psicóloga profunda, ¿no? Incluso te habrás documentado con otros libros como El camino de las lágrimas, ¿no? Supongo que habrás acudido, ¿no? Allí donde vamos todos cuando hemos pasado, ¿no? Por una situación así, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿seguirá Mía en alguna de tus próximas novelas o ahí vamos a dejar a Mía y emprenderás otros proyectos, Rocío?
Está por ver. Ahora mismo no estoy escribiendo la segunda parte de la historia de Mía, estoy con otra cosa, pero realmente uh-huh. Es un personaje que a mí se me ha quedado dentro, quizá por lo que comentábamos al inicio, que es un personaje que tiene muchas cosas de mí y le tengo especial simpatía, porque con los personajes de novela pasa esto, ¿no? Que de alguna manera cobran vida para los lectores cuando los leen, pero también cobran vida para la persona que los crea. Y la verdad es que la tengo muy presente. Es un personaje en el que pienso a menudo y siempre con una sonrisa. Entonces esto es como las personas, ¿no? Pues las personas, los amigos que te despiertan ese tipo de sentimientos, hay que estar ahí con ellos y estos personajes, pues, no lo descarto. Ahora mismo no estoy en ello, pero bien podría ser que en algún momento sí que se me ocurra cómo continuar su historia.
Hem d'anar arribant al final ja, Rocío, però per acabar, al teu llibre també hi ha un missatge d'optimisme, no? De que un cor trencat doncs, pot tornar a batre amb força, puede volver a latir, no?
Sí, es un renacimiento.
Sí, sí, totalmente. Yo veo estos procesos de ruptura personal en la que parece que el mundo se te rompe bajo los pies y que va a ser imposible levantar la cabeza, como una gran oportunidad. A mí me parece que lo que nos pasa afuera, ¿no? Las cosas de, pues esta persona me ha hecho esto, esta persona lo otro, en realidad son reflejos de lo que nosotros estamos viviendo adentro. Y siempre que nos pasa algo que nos mueve muchísimo, muchísimo por fuera, ¿no? Digamos que vemos el terremoto afuera, es el momento de mirar hacia adentro y ver qué partes de nosotros están implicadas en ese proceso y que nosotros todavía podemos sanar.
Yo ahora barro para casa ya para acabar, Rocío, y me gusta muchísimo además que el personaje, uno de los personajes que ayuda a Mía en el final se llame Miguel, ¿eh? Esto es cojonudo, porque además Miguel es el nombre del arcángel sofrológico por excelencia, el salvador, el que salva al mundo de todo, y por tanto me parece absolutamente fantástico que le hayas puesto ese nombre al personaje que ayudará junto con Lola y otros a salir a Mía adelante. Oye, Rocío, felicita Arte. Recomendamos el libro abiertamente a todos nuestros lectores y seguidores de aquí de la SER Radio Mora de Ebre y nada, te deseamos pues eso, muchos éxitos literarios más, muchos éxitos también como cantante, editora y además, pues a ver si no aparcas ahí a Mía y aunque estés escribiendo otras cosas, pues Mía aparezca de nuevo pues en alguna de tus novelas.
Yo creo que sí, que en algún momento sucederá. Muchísimas gracias a vosotros.
Rocío, un abrazo fuerte y mucha suerte. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Miquel Esteban, aquesta temporada, a part, estem ficant molta música, que un dia també hem de parlar de fer de música i literatura, i jo crec que avui m'has de permetre ficar-la. D'Alejandro Sanz, Día Tirites, ¿no? Que a mí me ha costado muchos años identificar qué día tiritas para este corazón partido.
Bueno, yo no soy más de... d'aquest tipus de música.
Te l'he colat, al final.
Sí, sí, sí. A més, me l'has colat amb un somriure que a tu se't permet, no?
A veure, Alejandro Sanz posa tirites. La Rocío i la Rosa ens han parlat d'aquests processos. I tu, què li poses al cor trencat?
Bé, jo només dic que, bueno, el mateix una mica el missatge de la novel·la de la Rocío i el que ens ha dit la Rosa bueno, i el que he viscut jo personalment, que coi, que també me l'han partit, suposo que com el 80 o 90% dels que ens estan escoltant, no? A les penes punyalades, a la vida una de sortir endavant, i res és un drama, sinó que tot és un aprenentatge. I viure un trencament com un aprenentatge i quedar-te en lo bo, i això sí, fent et del passat, perquè hi ha gent que es queda i es grata la ferida i pensa... Sí. No, fent et esborrar i continuar cap endavant, bueno, amb lo bo com a record i l'aprenentatge.
I una mica de Bridget Jones, pues, també, no? Una mica una copa de vi, un xocolat, una pel·lícula...
Ja ho he dit, a les penyes punyalades.
A mi això sí que m'encanta.
Jo sóc més de Macallan,
Miquel Esteve, gràcies. Ens escoltem el mes de desembre ja. Tindrem un programa molt màgic.
Uau, exacte, ho avancem. Com ve el Nadal i amb aquesta gran idea que vas tenir tu de maridar temàtica amb literatura... Serà la màgia.
Doncs màgia.
Els poders mentals.
No diem res i escolta, amic, gràcies per acompanyar-nos i per no trencar-me el cor.
I a tu.
Fins la propera, adéu.
Di solamente aquello que te sobra. Nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.